Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
L'Antonio Puigades viurà diumenge un xoc, una col·lisió de dinàmiques contraposades. A més, de les de veritat, de les de pols oposats. Dos equips que viuen realitats totalment diferenciades. D'una banda, la del Centre d'Esports Sabadell. Tots la coneixem a hores d'ara, no la descobrirem. Líders amb 4 punts de marge respecte al segon i després d'haver guanyat 4 dels últims 5 partits. El que més sorprèn probablement és la d'un dels filials que normalment ha nodrit en els últims temps de més talent al futbol espanyol, el Mestalla passa, sens dubte, pel tram més complicat de la temporada. 7 partits sense guanyar, un punt dels últims 15 en joc, que ha fet caure l'equip de Chema Sant fins a la posició de play-out. Pot semblar un moment propici per seguir caminant amb pas ferm pel lideratge, però avui escoltarem el missatge de la plantilla. No s'hi val a badar, com es ve fent, de fet, durant tota la temporada. Però no s'ha de confondre la confiança que donen els resultats amb sortir confiats al terreny de joc. No ho ha fet l'equip d'Antonio Hidalgo durant tot l'any i no fa pinta que diumenge hagi de canviar aquesta tendència.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, avui al capdavant del control de so. Comencem.
Comenta la recepció.
Avui, més enllà d'aquesta primera prèvia, podríem dir, del València Mestalla Sabadell, també estarem pendent de les últimes hores, com per exemple la destitució d'Isame Lazuzi al capdavant del Sabadell femení. En una estona saludarem el responsable, el coordinador de l'equip, el Toni Cáceres, perquè ens expliqui aquesta decisió, i també la veu de Jesús Díaz Vaquero al capdavant del Tibidabo de la segona catalana del grup quart. A la segona part del programa tindrem tenis taula i els dos fitxatges indonesis del Club Natació Sabadell, voldríem dir. També el Campionat de Catalunya de Natació Special Olympics, que tindrà lloc aquí a Can Llong aquest cap de setmana. I per acabar el programa, avui marxarem fins als Estats Units per parlar amb l'Àlex Pareja i el seu Living in America.
I fora de l'hotel?
El Barcelona va patir ahir per eliminar l'Ibiza a la Copa del Rei. Els blaugrana van haver de remuntar el gol inicial dels eivissencs amb dues dianes d'Antoine Griezmann, l'última en el temps de descompte. El Real Madrid també va haver de suar per eliminar l'Unionistes de Salamanca, en aquest cas per 1-3. Ahir també eliminacions de l'Espanyol per 2-0 al camp de la Real Sociedad, del Girona per 0-3 a Montilivi contra el Villarreal, i del Badalona de segona B a la pròrroga va necessitar el Granada per eliminar l'equip de Manolo González. A l'Open d'Austràlia de tenis, Rafa Nadal i Garbiñe Muguruza ja són a tercera ronda. El balear s'ha imposat en 3 sets a l'argentí Federico Del Boni, 6-3, 7-6 i 6-1, mentre que l'hispano-vana Solana ha tombat la local Ajla Tomljanovic per 6-3, 3-6 i 6-3.
Han parlat en les últimes hores
Quique Setién, el tècnic del Barça.
Me hubiera encantado que hubiéramos estado más precisos, que hubiéramos entendido algunas cosas mejor. Pero yo creo que también nos va a venir bien, porque de estos partidos sacamos conclusiones que nos van a servir para el futuro, porque cuando haces las cosas mal, pues realmente es cuando uno puede advertirlas y mejorarlas.
I que Setién, com dèiem, després del passi del Barça als vuitens de final, en canvi ha quedat fora l'Espanyol, i parlava el seu tècnic també, Abelardo.
Estoy encantado con los jugadores que tengo, con el número que tengo, y creo que el comportamiento ha sido muy bueno por parte de los chicos. Creo que estamos capacitados para poder competir en estas dos competiciones que nos quedan. Somos unos privilegiados poder seguir en la Liga y seguir en la Europa League, y contento de la plantilla que tengo.
I a les xarxes socials.
Ens quedem avui amb les moltíssimes felicitacions que es va endur ahir la portera de l'Astralpool, també de la selecció espanyola femenina de waterpolo, Laura Ester, pel seu 30è aniversari, inclosa la sorpresa que es va endur, com dèiem, a Budapest, a l'Europeu, on està concentrada. Avui, recordem, Espanya a jugar al passi a la final d'aquest campionat d'Europa contra l'anfitriona, contra Hongria.
De quin partit no estarem pendents?
És època de lligues regionals al Brasil. A la Gaúcha, a les 8 del vespre, es juga avui un Aimoré Brasil de pelotes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. We're
Per sobre el punt de les dues del migdia, en directe, avui l'Hotel Suís d'avui dijous 23 de gener del 2020. Ens posem en marxa ara que ha sortit el sol ja a la ciutat de Sabadell, per fi, després d'uns dies en els quals el temporal Glòria ens ha fet la guitza a tots, inclòs al Centre d'Esports Sabadell, aquests últims dos dies especialment, perquè l'equip s'havia d'entrenar a Sant Oleguer avui, finalment, finalment ho va fer a Olímpia. Avui la sessió s'havia de dur a terme a porta tancada a la nova Creu Alta, però s'ha hagut de tornar a traslladar a Olímpia per tal de no malmetre la gespa de l'estadi, que com ja es va veure en el partit contra l'Atlético Levante, no estaria precisament en unes condicions platòriques. En qualsevol cas, la gespa que fa pinta que sí que serà una catifa és la de l'Antonio Puchades del València Mestalla, a Paterna, un escenari on el Sabadell no guanya des de fa 11 anys amb aquell gol recordat de Carlos de la Plata, però on enguany sembla amb més possibilitats que mai per treure un resultat propici. Un, evidentment, per la trajectòria de l'equip, líder amb un coixí suficient de punts com per afirmar que passada la 22a jornada el Sabadell seguirà sent líder, passi el que passi. I dos, perquè la dinàmica del filial valencianista és diametralment oposada a la dels arlequinats. Si fem una classificació fictícia de les últimes 5 jornades, els d'Antoni Hidalgo serien també líders amb un 12 de 15 en punts, mentre que els de Xema Sanz serien els cuers amb tan sols amb només un punt dels últims 15. De fet, el València Mestalla és l'equip del grup que acumula més jornades seguides sense guanyar, un total de 7, i això l'ha fet caure a aquesta plaça de promoció de permanència. Tot i això, com diu el capità Àngel Martínez, confiança al vestidor del Centre d'Esports, com dèiem al principi, no confondre això amb estar confiats.
Ja sabem que tenen els filials, no? Que tenen un talent extraordinari, són individualitats de màxim nivell, jugadors que en 2-3 anys estaran jugant a les màximes categories, i bueno, també tenen els seus defectes, no? Però com et dic, començarem a treballar com sempre, enfocats en com juguen ells, com li podem fer mal, on tenim que tenir cuidado, i bueno, anar allà amb la confiança que es dona a estar allà dalt. Estem allà per algo, i aquesta confiança, no està confiat, sinó utilitzar la confiança per anar i competir com sempre hem fet, amb treball, humilitat i amb molta il·lusió.
Ahir us explicàvem que Antoni Hidalgo recupera els 3 sancionats pel partit d'aquest diumenge. A hores d'ara no té més baixes més enllà de les conegudes. Recordem que tornaran segurament a la convocatòria Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández. Per tant, més opcions a l'hora de configurar l'11. El que sembla que no variarà és aquesta idea de joc que ha portat el Sabadell a recol·lectar resultats tan bons aquesta temporada. En aquest sentit, Xavi Boniquet, veurem si torna a la banqueta o es manté a l'11 amb l'entrada d'Adri Cuevas, bé sigui a la posició de mitja punta o bé sigui en un altre esquema que pugui plantejar Antonio Hidalgo. Com diem, un Xavi Boniquet que anticipa un xoc d'estils similars amb dos equips que buscaran tenir la pilota.
A nadie le gusta perder, por muy, muy filial que sea, a todos nos gusta ganar. Y ellos van a seguramente plantear un partido de juego. Como todos los filiales, quieren jugar, no les gusta tener que correr detrás del balón. Y yo creo que a eso vamos a tener que jugar, a tener el balón como lo estamos haciendo, a que ellos sufran, porque seguramente sin balón sufrirán. Y las oportunidades que tengamos, a tener que enchufarlas.
I com diem, passi el que passi, el Sabadell seguirà dormint com a líder una setmana més. En el pitjor dels casos, acabaria la jornada amb un punt de marge respecte a l'Espanyol B i al Castellón. Compte, això sí, perquè pot tornar a ser una jornada propícia, en certa manera, perquè, per exemple, juga un Cornellà a Espanyol B, 6è contra 2è. La resta és cert que tots, menys el Villarreal B, dels equips implicats en aquesta part alta, juguen aquesta jornada a casa. I atenció al símil que fa servir Boris Garros per obrir-nos una mica a tots els ulls i fer-nos veure que la realitat, per molt que fem volar coloms, sovint ha de ser una altra.
No ho agafem com a pressió, sinó ho agafem com a motivació. No, el fet de tenir un equip empatat a punts o un punt per darrere no ens fa canviar la idea de sistema 4 o 5. Si fóssim el Liverpool, que li traiem 19 al segon, potser t'hauria de dir una altra cosa, però com això està molt, 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 molt apretat, tens dos partits dolents i saps que, sobretot, que tu tens dos partits dolents i que el que tens a darrere acostuma a guanyar. Aleshores, no és el mateix estar allà baix i tenir dos partits dolents, que pot ser que els de baix també els tinguin dolents, però aquí, si volem mantenir aquesta posició privilegiada, hem d'apretar el cul, com diu el míster, i seguir treballant.
Seguir treballant, com diu Boris Garros, aquest símil, com diem, amb la diferència abismal que té el Liverpool a la Premier League. Res a veure amb la realitat del Centre d'Esports Sabadell, que també, com hem escoltat a la promo d'aquesta setmana, camina en pas ferm, però evidentment la realitat del conjunt anglès és totalment una altra. Per cert, ens informàvem fa una estona també des del club, ens actualitzava, millor dit, la xifra també d'entrades venudes per aquest partit. Recordem que el Centre d'Esports Sabadell en té només 100 a la seva disposició i que no es venen el dia de partit a l'Antonio Puchades. Doncs bé, des del club ens comunicaven que queden ara mateix 40 entrades disponibles encara a la venda per aquest partit. 20 d'aquestes entrades van vinculades amb l'autocar, on queden també 20 places lliures, és a dir, aquestes 20 places d'autocar han d'anar acompanyades d'entrada, per tant quedarien 20 entrades destinades també a la plaça d'autocar. En total el pack costa 23 euros, el pack entrada més autocar, i unes altres 20 entrades que en aquest cas anirien per lliure, és a dir, per aquells aficionats arlequinats que, per exemple, tinguin pensat desplaçar-se fins a l'Antonio Puchades en cotxe. Recordem que aquestes entrades que es venen per lliure tenen un preu de 3 euros.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I el València Mestalla posarà a prova una altra ratxa del Sabadell d'Antonio Hidalgo aquest diumenge. Una estadística que es manté des que el de Canovelles es va fer càrrec de l'equip i que es trencaria en cas de derrota. Ens ho detalla el Sergi Parc en aquest informe que, com li agrada dir a ell, és finíssim.
Moltes dades i xifres s'han mogut ja al voltant d'aquest centre d'esport Sabadell i més concretament des que Antonio Hidalgo es va fer càrrec de l'equip. Una primera volta històrica, uns números particulars del tècnic ballesà pràcticament de rècord i un llarg etcètera que s'aniran allargant de ben segur durant la temporada. Hi ha una altra estadística curiosa i alhora reveladora del camí triomfador que ha assolit el conjunt arlequinat des que el de Canovelles comanda l'equip, que resumeix en la següent afirmació. Quan el Sabadell d'Antonio Hidalgo ha tingut l'oportunitat d'enfrontar-se dos cops contra un rival, els arlequinats sempre n'han guanyat com a mínim un. Dit d'una altra manera, no hi ha rival que se li resisteixi al Sabadell d'Hidalgo si ja s'han vist dos cops les cares. En les 7 jornades del curs passat, amb el de Canovelles a la banqueta, el centre d'esports va guanyar 4 partits i en va perdre 3, els 3 a domicili. En el seu debut a Badalona, el Rico Pérez contra l'Hércules i el Collao davant l'Alcoyano. Contra aquest últim no hi ha hagut oportunitat de revenja, ja que el conjunt alcoià va acabar descendint a tercera. Però contra Escapulats i Arculans, el Sabadell ha estat qui s'ha imposat en la present temporada. 1-0 contra el Badalona, 0-2 a Alacant. Repassant precisament l'actual Lliga, el Sabadell ha guanyat 12 partits i no ho ha fet en 9. El primer d'aquests va ser l'estrena contra el Castellón, però com tothom recordarà, el centre d'esports es va imposar a Castellón en començar la segona volta. A més, un dels 7 partits del Sabadell de la temporada passada amb Hidalgo d'entrenador va ser la victòria per 2-1 contra els Orelluts a la nova Creu Alta. De fet, els albinegres són els únics que ja s'han enfrontat 3 cops amb Hidalgo a la banqueta arlequinada, amb un balanç de 2 triomfs i una derrota per als sabadellencs. Canviem de rival. El Sabadell no va poder passar de l'empat a casa contra l'Olot, però Hidalgo ja va derrotar els garrotxins en l'última jornada de la passada temporada. Tots aquests equips que hem mencionat, és a dir, Castellón, Badalona, Hércules i Olot, s'afegeixen a una llista de víctimes d'Hidalgo que la completen el Lleida, l'Atlético Levante i l'Egea havent caigut 2 cops, i la Nucía, Llagostera, Espanyol B, Nàstic i Prat derrotats en una ocasió. El conjunt arlequinat, però, no ha pogut superar l'Orihuela, el Barcelona B, l'Andorra, l'Ebro, el Cornellà, ni el Villarreal B, però contra tots ells, Hidalgo només ha pogut veure les cares un cop com a tècnic del Sabadell. De la mateixa forma, només hi ha un precedent amb el Vallèsà de tècnic contra el València Mestalla, l'empat a 0 al Temple de la jornada 3. Diumenge, segona batalla i un nou repte per Hidalgo per mantenir aquesta particular superioritat en el grup 3 de segona B.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Segons i arribarem al punt d'un quart de 3 de la tarda. És moment de seguir parlant del centre d'esports Sabadell. Ara hem escoltat aquest informe magnífic del Sergi Parc, però ara hem de parlar, com diem, del seu equip femení, perquè Isame Lazuzi ha estat destituït en les últimes hores com a entrenador, com diem, del Sabadell femení. El club ho va comunicar ahir a la nit a les jugadores i minuts després també ho feia oficial a les xarxes. El detonant va ser l'última golejada rebuda per 0-5 a Olímpia contra la Fontsanta Fatjó. Tot i tenir només 7 punts, el femení arlequinat encara no es troba en descens, però sumava ja 6 derrotes consecutives. De moment s'ha fet càrrec de l'equip de forma interina el coordinador de l'equip, el Toni Cáceres. Toni, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què s'ha pres aquesta decisió de prescindir de l'ISAM?
Bueno, la veritat és que estàvem molt contents amb l'entrenador, però els resultats manen i tenien que fer un canvi.
Mm-hmm. Les jugadores no sé com s'ho han pres en aquest sentit.
Bueno, és moment de fer una reflexió i jo no crec que sigui tot culpa de l'entrenador i elles així m'ho van confirmar, però bueno... és el futbol i els resultats manen i tenen que fer alguna cosa i hem començat per aquí.
No sé si els números també de l'equip demanaven fer allò, un tom a la nau, no? Hem dit 7 punts, la xifra de gols en defensa, sobretot, són 50, sí. 50 gols en 15 jornades, per tant, és allò que les xifres estaven reclamant fer alguna cosa, no?
Sí, sí, ha sigut això, perquè amb la implicació d'ells estàvem molt contents, en tot moment ens ha ajudat, perquè al juny no teníem equip, ara per les nombroses baixes que es van produir, i ell va ser part de la formació d'aquest equip important.
Uh-huh. El millor, suposo, és que hi ha marge de maniobra, no? Que quan es fan els canvis d'entrenador en equips que estan en aquesta situació compromesa, solen ser equips que estan en descens. Anem a dir-ho així, per sort, no? El Sabadell femení encara no es troba en aquesta situació perquè hi ha dos equips com el Llerona i el Verdú Vall del Creu que estan pitjor aquesta temporada, per tant, hi ha marge de maniobra.
Sí, però no ens podem dormir. El 13, que és el Vilafranca, se'ns està escapant i, bueno, entre més equips estiguin a la zona baixa, per sota nostra, millor.
No sé, Toni, també quina idea teniu amb el substitut, si us ho prendreu una mica més amb calma a l'hora de nomenar un substitut, si ja s'ha pres la decisió.
No s'ha pres la decisió, estem parlant amb alguns entrenadors. No es va parlar amb cap entrenador fins que no es va comunicar a l'ISAM que deixar l'equip. És un tema de valors i s'ha començat a parlar ara.
Mm-hmm. Diumenge, partit a Olímpia a les 12, segon partit consecutiu contra el filial, sí, de l'AEM, de Lleida. Si no vaig errat, amb tu a la banqueta, no?
Estaré a la banqueta, sí. Sí, de forma interina m'agafo l'entrenament de divendres i el partit de diumenge. I jo crec que dimarts ja tindrem entrenador. Dimarts de la setmana que ve.
Quedar-nos de moment encara a diumenge, un repte, no? També per tu personalment, el fet d'allò d'enfrontar-te a un partit contra un equip que segurament no et doni temps allò a estudiar-lo amb un entrenament només, per tant un repte d'aquells d'alçada.
Bueno, però a l'equip l'he seguit i el conec i fa partits que estic a sobre i, bueno, d'alguna forma sóc el que més conec l'equip i puc parlar amb Isam i amb Òscar Llençana, que és el segon, que hi ha bona relació i m'ajudaran segur.
Uh-huh. I l'última que et faig, Toni, una llàstima, no? També, ni que sigui el balanç de la temporada, costen molt aquestes apostes pràcticament a cost zero d'equips com el filial, com el femení. Tots tenim present la realitat, no?, que hi ha ara mateix al voltant d'aquests equips. Com diem, una llàstima, no?, que no hagin funcionat ni les apostes de l'ISAM ni la del Nacor Bueno en el seu dia.
Sí, ha sigut una llàstima i tant Nacor com l'ISAM han treballat bé, però no ha sortit. Són dues lligues complicades, que hi ha equips que amb un major pressupost i costa molt. Però jo crec que no és que estigués mal planificat, és que no han sortit els resultats.
Doncs esperem que surtin a partir d'ara tant el femení com el filial, perquè encara, com diem, hi ha marge de maniobra, queda molta temporada i esperem poder celebrar al final de la temporada la permanència de tots dos equips. Toni Cáceres, que responsable, coordinador, com diem, del femení, sort també, particularment en aquest partit de diumenge contra l'AEM.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Vinga, merci.
Hola, sóc Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escolta, Hotel Suís.
Com diem, el femení del Centre d'Esport Sabadell, que també ha estat notícia en les últimes hores per la destitució d'Isam El Azuzi, l'entrenador fins ara del Centre d'Esport Sabadell femení a Preferent, on l'equip va ocupar aquesta antepenúltima posició amb un punt de marge respecte al descens. No ens allunyem del Centre d'Esport Sabadell, hem de parlar també de la Nacional Juvenil, perquè aquest cap de setmana ens espera una jornada trepidant, s'enfronten entre ells els quatre primers de la classificació. D'una banda, el primer contra el quart, el Barça B contra el Nàstic B, separats per 7 punts entre ells, d'ells i de l'altre, el tercer contra el segon, Girona B, Sabadell Juvenil, tots dos amb 38 punts, a 3 dels Blaugrana. El duel servirà o no, ja veurem, per desfer la màxima igualtat que hi ha entre tots dos equips. A més del número de punts, el balanç de tots dos és calcat, 11 victòries, 5 empats i 2 derrotes. A la primera volta a Olímpia, el partit va acabar amb empat a 1 i només la diferència de gols general, més 16 pels arlequinats, més 15 pels gironins, desfà tanta igualtat. Tot i la importància de l'enfrontament, el tècnic del Sabadell, Miqui Lladó, resta pressió als seus jugadors.
És un partit que l'has de jugar amb la mentalitat de saber que t'has merescut jugar-los en aquesta posició, però si no pots treure els 3 punts en cap cas determina res, perquè després pot venir el següent rival i haver guanyat i no puntuar amb el següent rival, així que simplement és un partit per disfrutar-lo.
El Sabadell, recordem, acumula ja 10 jornades consecutives sense perdre i des de fa unes setmanes busca objectius més ambiciosos que el de l'ascens, ja pràcticament assegurat, sent clarament el millor juvenil ha classificat del grup en aquest cas. Una altra dada remarcable, per cert, és que el conjunt arlequinat continua invicte a domicili, ho recorda el jugador de l'equip, Pere Belmonte.
Mai hem perdut fora de casa, sempre ha d'arribar el moment, però esperem que no arribi, però no ens podem confiar. Els filials sempre són molt bons equips i bueno, ara ens hem d'enfocar amb el Girona i un cop feta la feina, doncs amb el Barça.
I el partit contra el Barça bé, de fet, no serà fins d'aquí a 2 setmanes, però també, com diem, partides a la vista. Un altre conjunt blaugrana, el Mercantil, en aquest cas, rebrà a Raona Marinals el Dan B. Si abans esmentàvem el gran rendiment fora de casa del Sabadell, el juvenil B cervesent no es queda curt. A domicili, el rival dels mercantilistes ha sumat el doble de punts que el seu camp. El Mercantil, això sí, ha anat millorant els seus registres com a local a mesura que ha anat avançant la temporada, una tendència que el punta Joan Poc demana allargar.
El que està claríssim és que competirem, ens hem de fer forts a casa, que a casa últimament estem molt bé, hem guanyat 2 partits i hem competit al Barça, i jo crec que ens vam mereixer més contra el Barça, i està clar que competirem, intentarem guanyar el partit, fer el nostre joc i anar pels 3.
Un Joan Poc que es va incorporar a la disciplina de Carlos López fa unes quantes jornades, procedent del juvenil A del DAM. El davanter va fer el salt des del Mercantil cap a l'entitat cervesera, però davant la falta de minuts els blaugrana l'han rebut de nou amb els braços oberts. Ara ja s'ha convertit en el millor espia per la cita del diumenge, ja que tot i tractar-se del juvenil B del DAM, Poc també es va entrenar amb ells.
Els conec molt perquè els dilluns entrenàvem conjuntament. I bueno, serà un rival complicat, que li agrada molt tenir la posició de pilota, molts bons jugadors a l'atac, i bueno, serà complicat, però competirem, estic 100% segur, i intentarem guanyar el partit.
Aquest Mercantil també arrencarà diumenge a les 12 a Raona Marinals. El Girona B, centre d'esport juvenil, tancarà la jornada a les 6 de la tarda de diumenge. I no deixem el futbol perquè déu-n'hi-do les últimes hores amb els relleus a les banquetes. També ahir a la nit, Jesús Díaz Vaquero anunciava la seva renúncia al càrrec d'entrenador del Tibidabo Torre Romeu de segona catalana, al·legant motius personals i amb l'equip, amb la salvació coll amunt. Ara mateix els blanquivermells són coers amb només 7 punts i amb la salvació a 11, per tant un repte molt i molt complicat que tenen d'aquí endavant. Jesús, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé què t'ha portat a prendre aquesta decisió, tot i que hem vist també ja aquest comunicat que has fet a Twitter, en aquest cas, però quins són els motius que t'han portat a prendre aquesta decisió?
Bueno, un poco, esta temporada ya iniciamos con un poquito de complicaciones a nivel personal, porque me coincidía varias cosas y, bueno, y quise dejarlo al principio, no me convencieron y bueno, y arranquemos con eso, con una serie de problemas que lo hemos ido arrastrando, sobre todo a nivel personal. Luego eso, los resultados tampoco han acompañado y bueno, a veces me estaba haciendo más difícil y más difícil todo. Y de ahí que al final creo que se necesitaba un cambio tanto para el bien del grupo como para mí.
Comences aquest escrit dient 4 temporades i mitja a l'entitat, 153 partits de Lliga. Crec que també comentaves que és un partit de Copa Catalunya, amistosos, més de 500 entrenaments. Un home de club, perquè hi vas jugar també, t'hi vas formar com a jugador, no ha hagut d'estar o no ha hagut de ser gens fàcil, aquesta decisió?
No, la verdad que no, porque bueno, es el equipo de mi vida, como aquel que dice, porque me he criado ahí en ese barrio y bueno, lo tengo muy adentro y eso también es uno de los factores que Cristian que tengo que descansar un poco porque me llevo las cosas muy a pecho y bueno, seguiré ligado ahí en el club porque le ayudo, siempre estoy ayudando en el fútbol base también, pero un poquito al margen de lo que es el primer equipo.
Com dius tu, la idea que tens en ment és això, no? És el dia a dia, si més no, seguir involucrat.
Sí, seguiré ayudando porque bueno, tengo a mi hijo, por ejemplo, ahí jugando en categorías inferiores, bueno, una de las más pequeñitas, que es pre-Benjamín. Luego también me pide a algunos entrenadores que les eche una mano y bueno, le hago lo que puedo con ellos también y seguiremos, claro, seguiremos.
L'equip està ara mateix també, Jesús, en un moment complicat. No sé fins a quin punt ha estat un bany de realitat per l'entitat el fet de l'ascens a segona catalana, no? Per tot, ara que comentàvem també amb el Toni Cáceres, no sé si per un punt de pressupost, per un punt de moltes coses, no? Imagino que ha estat un bany de realitat.
Sí, bueno, nuestro club es, como ya sabéis, es muy humilde. A nivel económico, bueno, ya nos cuesta mantener el equipo en tercera catalana, pues más en segunda catalana. Se decidió por jugar en segunda catalana y no renunciar a la categoría porque tuvimos una serie de ayudas a nivel particulares de una empresa que nos pagaba los transportes y tal y bueno, pero al final los recursos son los que son, no puedes ir a fichar porque todo el mundo en segunda catalana cuando es un poquito de fuera siempre te pide dinero y aquí no los hay. Luego pues también pues bueno, recursos para que te graben los partidos o que te ayude más gente y tal, es inviable porque eso no hay dinero y ahora está el mundo de que solo se mueve la gente por dinero, que es normal, y aquí eso no lo tenemos.
L'última que et faig, Jesús, li deixes el relleu, si no vaig errat, al teu segon, al Marcos Tenorio. Com el veus per portar l'equip?
Bueno, eso es, claro, él, digamos que lleva menos tiempo en el club, empezó el año pasado con nosotros, él, pues bueno, no había llevado nunca un amateur, el año pasado empezó a ayudarme y bueno, era una experiencia nueva para él. Y él está más ilusionado, tiene más ganas y bueno, si los jugadores le respetan, pues bueno, puede hacer una buena campaña, vaya, bueno, lo que queda.
Perquè és complicat també, no?, a nivell de jugadors, amb això ja també ho remato, Jesús, és una altra de les complicacions, no?, que té la categoria, el fet d'haver d'exigir un esforç extra als jugadors que no cobren per això, no?, per tenir aquesta feina i després, per tenir la seva feina particular i després anar a entrenar.
Sí, es que a los jugadores al final que tenemos no les podemos pedir mucho más porque ya te digo, vienen sin cobrar nada y después de una jornada dura de muchos de trabajo y otros pues, de estudios y tal, y bueno, no les puedes exigir mucho más. Sí que es verdad que tienen, por suerte, tienen un compromiso adquirido con el club y la verdad que lo están cumpliendo desde el principio, pero bueno, esta segunda catalana requiere mucho mucho tiempo, mucho mucho esfuerzo y bueno, lo estamos sufriendo.
Doncs res, Jesús Díaz Vaqueró, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Sabadell i molta sort també en el futur perquè seguirem veient també els camps i en aquest cas el municipal de Torre-romeu. Una abraçada.
Muchas gracias y un abrazo a vosotros.
Si fóssim al Liverpool que li traiem 19 al segon, potser ens hauria de dir una altra cosa, però no ho agafem com a pressió, sinó ho agafem com a motivació.
Sabadell en joc.
No és la mateixa diferència, però aquest líder camina amb pas ferm. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia. Des de l'Antonio Puchades, València Mestalla, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Grego Sierra, central de Sabadell, y os recomiendo a todos escuchar nuestros partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Thank you. Parlem d'òpera, segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després ja veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís d'avui dijous 23 de gener del 2020. Hem dedicat la primera mitja hora a parlar de futbol. Ara hem d'obrir el bloc poliesportiu, ja ho direm bé, perquè la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell ha tancat un doble reforç internacional per intentar evitar el descens a Primera Nacional. Ahir mateix anunciaven la incorporació de dos palistes indonesis, David Jacobs i Fernando Melquianus Palar. El primer té 42 anys i és el número 2 del rànquing mundial paralímpic de la seva categoria, i el segon, de només 19, és company en seu de selecció i també reforçarà el segon equip. Pere Veis, home fort de la secció, en dona més detalls.
N'hi ha un que és el més veterà, per dir-ho així, que és el número 2 del rànquing de paralímpic del món, de nivell de classe 10. Per tant, és un jugador amb experiència i una qualitat contrastada. I l'altre és un jove que també està dins la selecció, però que és més jove i, per tant, doncs, a nivell de resultats, doncs, tenim menys informació.
Jacobs estarà disponible per debutar aquest diumenge a la pista del Termotour Calilla. La situació del club a divisió d'honor és alarmant, però no límit. Després de 12 partits, l'equip es troba en descens, però a només una victòria de poder-ne sortir. A dues, hi ha l'equip calallenc, amb la qual cosa Veis és conscient de la importància del Max del pròxim compromís.
Tot el que ens queda per endavant són partits claus, però aquest, com que és el primer, doncs és el més clau de tots, perquè, a més, per canviar una mica la dinàmica, com perquè ens acostaria i com a mínim estaríem fora d'aquest grup que tenen tres victòries, és clau i per nosaltres és molt, molt important, no? Almenys aquesta és la importància que li donem en aquest partit.
El decisiu duel entre el Termotour Calella i el Club Natació Sabadell arrencarà a les 11 del matí de diumenge. Una categoria per sota, a Primera Nacional, els dos equips de la ciutat, tots dos a mitja taula, tornen a jugar a casa després de caure el passat cap de setmana contra l'Irun Leca Enea. El segon equip del club rep dissabte a les 5 a Can Llong l'Esparreguera, tercer classificat, mentre que Falcons juga una hora més tard a Cal Balsac contra el penúltim, el Sallent. Don't show up, don't come out. Don't start caring, help me now. I moment ara per agafar la pilota ovalada, perquè és un moment de la temporada històric pel Sabadell Rugby Club. Tots dos sèniors de l'entitat lideren les seves respectives classificacions en el tram inicial de la segona meitat de la temporada. Qui camina amb el pas més ferm és el masculí, que ha guanyat els 4 partits disputats fins al moment a Primera Catalana. L'últim, una autèntica pallissa dels de Fran González per 78-0 a la Roureda contra el segon equip del Buc, un oasi en una lliga on la tònica estava sent la igualtat en els marcadors, com recorda Javi de la Torre, jugador laquinat.
Ara ens estem trobant que ja és una lliga on els rivals, doncs, són bastant durs i, bueno, amb aquests dos la diferència va ser bastant substancial i, bueno, vam poder gaudir bastant, no?, del nostre joc, i tampoc hi vam posar gaires impediments, llavors, doncs, ho vam aprofitar al màxim.
El Sabadell Rugby Club té les mateixes victòries ara mateix, però un punt més que el Mataró, l'únic equip capaç de seguir-li el ritme. D'altra banda, el femení de l'entitat amb la denominació de FEM Vallès, després de la fusió amb el Granollers, va guanyar per segona vegada aquesta temporada el derbi contra les Carboneres de Terrassa, en aquest cas a Can Jofresa, per 10 a 25. Montse Martín, capitana de les Arlequinades, explica com va anar aquest enfrontament.
El camp, amb les condicions que estava, que havia plogut l'any anterior, estava molt moll, no estem acostumats a jugar en un camp de gespa natural, doncs es va notar que ens estàvem molt més cansades i sobretot que els cops de càstig, vam fer molts cops de càstig, el que va provocar que, bueno, que el resultat fos més, més ajustat. Jo crec que podríem haver guanyat i fer alguna marca més, però bueno, els cops de càstig és una cosa que hem de... que hem de seguir treballant per no cometre'ls i poder tenir millors resultats.
El Fem Vallès és l'únic equip que ha guanyat les dues jornades disputades fins al moment a segona catalana. Aquesta setmana descansen les de Rubén Montes abans de tornar a l'acció a la Roureda contra el Catalunya Central. Mateix escenari, dues hores abans. Això sí, tindrà lloc el duel del masculí contra el Manresa. A primera catalana s'atura, en aquest cas, tota la competició aquest cap de setmana.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I abordem ara més qüestions perquè el Club Natació Sabadell serà la seu del 40è Campionat de Catalunya de Natació Special Olympics per esportistes amb discapacitat intel·lectual. La competició, organitzada també per la Federació ASEL, es realitzarà aquest cap de setmana a la piscina de Can Llong. El nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López, ens amplia aquesta informació.
La piscina de Can Llong acollirà aquest diumenge el Campionat de Catalunya Special Olympics. Aquesta cita esportiva comptarà amb diferents proves com relleus, esquena o papallona en diverses distàncies. A més, també hi haurà proves adaptades de flotació per als nedadors amb discapacitat intel·lectual. Esther Heroles, presidenta de la secció de natació adaptada del club, explica la importància del campionat.
Jo penso que és donar un plus a tots els campionats que es fan dins del club, perquè a més aquest és un campionat on venen molts esportistes, molts nedadors amb diversitat funcional, cadascun amb les seves característiques, i pel propi soci i pel propi esportista veure l'esforç que fan aquests esportistes pues és un gran aprenentatge.
En aquesta cita esportiva participaran un total de 325 nedadors procedents de Catalunya, Andorra i Castelló. L'escola esportiva SEI de Barcelona serà el grup més nombrós amb un total de 41 esportistes, mentre que el Natació Sabadell Avant, la secció de natació adaptada del club, aportarà 21 nedadors. Heroles parla del ressò que té aquesta cita esportiva.
Cada cop hi ha més esportistes, hi ha més nedadors que s'assabenten de la nostra tasca que fem al club, i hem anat creixent i no creixent més perquè no tenim espai, perquè no tenim llamina d'aigua, i no és pas perquè no tinguem esportistes interessats en venir a fer l'activitat.
El campionat, organitzat per la Federació ASEI amb la col·laboració del Club Natació Sabadell, l'Ajuntament de Sabadell i Special Olympics Catalunya, començarà a 9:45 del matí a Can Llong.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Hem escoltat aquesta crònica del nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López, sobre els campionats de Catalunya de Natació Special Olympics que tindran lloc al Can Llong, al Club Natació Sabadell, aquest diumenge. Hem de repassar ara també altres informacions en format més veu, com per exemple que la selecció espanyola masculina i la femenina de waterpolo lluitaran per les medalles a l'Europeu de Budapest. Les de Miki Oka busquen, de fet, avui mateix la seva primera final en aquesta competició des del 2014, on es van penjar l'or precisament en el mateix escenari i on també hi eren les tres representants actuals del club, és a dir, Maika García, Judit Forca i Laura Ester. Espanya s'enfronta a partir de les 7 a Hongria, l'anfitriona del torneig. Per la seva part, l'equip masculí, amb el porter de l'Astral Pool, Edu Lorrio, com a suplent, també estarà a semifinals després de prendre's ahir la seva particular revenja contra Sèrbia. Fa dos anys, a Barcelona, el combinat de Dejan Savic es va penjar l'or en els penals i ahir Espanya els va tornar la moneda des dels 5 metres després del 6-6 reglamentari. Lorrio i companyia lluitaran per un tercer metall consecutiu en un gran campionat després d'aquella plata a les Picornell i la del Mundial de Guangzhou. El rival de demà a les 7 serà Croàcia, que es va imposar per 14-11 a Grècia. I en un altre europeu, el d'handbol, en aquest cas, Espanya també jugarà a les semifinals. Ho farà després d'acabar l'anomenada main round en primera posició de la lligueta. Els de Jordi Rivera en van tenir prou amb un empat contra Croàcia per assegurar-se l'encreuament a les semifinals contra el segon de l'altre grup. El sabadellenc Aleix Gómez va tenir ahir un paper clau amb 4 gols, anotant l'últim des dels 7 metres per situar el 22-22 final. L'últim escull dels espanyols abans de la final serà Eslovènia, que va perdre per 33-30 contra Noruega, rival, per cert, dels croats a l'altra semifinal. El partit d'Espanya començarà demà a 9:15. I en el terreny internacional també us hem d'explicar que avui, aquesta matinada, comencen els prestigiosos X-Games de neu a Aspen, als Estats Units, amb la presència de Caral Castellet. La surfista de neu sabadellenca es va penjar fa uns dies el seu segon or de la temporada a la Copa del Món de Snowboard en la modalitat de Halfpipe a l'estació d'esquí suïssa de Lax, i arriba per tant, favorita. Una cita on l'any passat va fer història convertint-se amb la seva plata en la primera esportista espanyola que pujava a un podi d'uns X Games. La final del mig tub tindrà lloc la matinada de dissabte a diumenge a 4:45 hora catalana. I per rematar-ho, avui ens hem llevat amb una mala notícia a la ciutat perquè ens ha deixat Francesc Urpí, històric pilot, copilot i mecànic estretament vinculat amb el món del motor i del món Porsche també a Sabadell. De fet, era l'únic participant que havia estat present a les 20 edicions noves del Rally de la Llana. Fa un parell d'anys la seva trajectòria va ser reconeguda amb el Premi Fundació Club Natació Sabadell a la 65a Festa de l'Esport. Demà té lloc al sopar anual del Motor Club Sabadell i de ben segur se li retrà l'homenatge merescut. Fem una aturada per la publicitat i marxem fins als Estats Units.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Fóssim al Liverpool, que li traiem 19 al segon, potser ens hauria de dir una altra cosa, però no ho agafem com a pressió, sinó ho agafem com a motivació.
Sabadell en joc.
No és la mateixa diferència, però aquest líder camina amb pas ferm. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia, des de l'Antonio Puchades, València Mestalla, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Grego Sierra, Central de Sabadell, y os recomiendo a todos escuchar nuestros partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió a la quinada.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Quarts de 3, clavats ara mateix de la tarda, a 6 hores menys a la costa est dels Estats Units, on hi tenim ja connectat també per recuperar aquest Living in America. Ara feia setmanes que no teníem aquesta secció sobre els Estats Units i sobre l'esport nord-americà i estadounidenc. L'Àlex Pareja. Àlex, què tal, com estàs?
Estic molt bé, bon any.
I bon any, perquè no parlàvem, això t'anava a dir, no parlàvem des del desembre.
Sí. S'ha fet esperar aquesta nova secció.
Però vaja, suposo que ja piles carregades, no?, després de les vacances.
Vam estar un parell de setmanetes a casa, allà a Barcelona, visitar la família, i ara sí, ara ja... Mira, ahir a la nit vaig arribar aquí a casa molt tard perquè em va tocar comentar un partit de la Copa MX, que algun dia us en parlaré, d'aquest torneig, que tela, i res, i ara ja, avui... Quan tan bon punt acabi això, me'n vaig a fer Sports Centers, que avui és un dia important, a Los Angeles, perquè ha arribat el Chicharito.
És veritat, és veritat.
Als Galaxy ja us en parlaré, perquè l'MLS ara ja bogeria, perquè a Los Angeles tenim el LAFC del Carlos Vela, i a l'LA Galaxy del Chicharito Hernández. O sigui, és la tempesta perfecta per la comunitat mexicano-nord-americana.
El substitut de Zlatan Ibrahimovic, a Los Angeles. Avui no parlarem de futbol, avui parlarem d'un altre futbol, el futbol, no?, que se li diu allà, realment, el futbol americà, perquè són setmanes també molt mogudes a l'NFL, amb la Super Bowl a la vista, d'aquí a res, qüestió de 10 dies aproximadament, tenen una cita a Miami els Kansas City Chiefs, i en aquest cas, com diem, els San Francisco 49ers, que es van imposar l'altra semifinal, però aquí ens agrada també fixar-nos, Àlex, en els equips losers, no?
Losers, és el... Mira, se m'ha passat demanar-te la cançó del Beck, de Loser, perquè podria ser l'himne oficiós de l'equip del qual us en parlaré ara. És... Tu imagina't, Pau, imagina't ajuntar la mala sort del València i de l'Atlètic de Madrid a les finals de
Champions. A la Champions, no?
Però que passen en 4 anys consecutius. Estic parlant dels Buffalo Bills, per casa nostra, que són l'únic equip en la història que ha arribat a 4 Super Bowls consecutives i les ha perdut totes 4. És increïble la seva història, perquè a més eren un equip a principi dels 90.
A més, de fet, clar, és que fent el símil estaríem parlant això, d'un equip... anem a dir-ho així, modest, tot i que l'esport americà és diferent, no? Com funcionen les franquícies, com funcionen els equips aquí, el repartiment salarial, etc. Fins i tot el sistema del draft, però vaja, perquè ens fem una idea, allò, només hi ha un equip que hagi jugat 4 finals de Super Bowl, les hagi perdut totes 4, i són els Minnesota Vikings, però clar, és que jugar 4 seguides a principis dels 90 i perdre-les les 4, em sembla, amb perdó de l'expressió, acollonant, eh?
És tremenda la seva història, que queda reflectida d'un documental boníssim que ja va fer ESPN precisament, però fa uns quants anys, que es diu The Four Falls of Buffalo, que són les 4 caigudes, però juga amb el doble sentit, perquè a Buffalo, Nova York, és a l'estat de Nova York, molt bé, però l'estat de Nova York és tan gran que Buffalo queda al costat de les cascades del Niàgara, és a dir, a la frontera amb el Canadà. És a dir, és com si fos el Numancia de Sòria del futbol americà, perquè Buffalo és una ciutat a la qual ningú té respecte, tothom diu que fa molt de fred, que són mig canadencs, que no hi ha res a fer en aquell tros del país, i és un equip mig oblidat. De fet, una de les grans estrelles, el seu quarterback, que va acabar sent Hall of Fame d'aquest equip, el Jim Kelly, mm-hmm, va plorar quan va sortir de la universitat i el va seleccionar a Buffalo, va plorar, però perquè no hi volia anar.
Déu-n'hi-do.
És l'equip al qual ningú no hi volia.
De fet, hi ha un fet curiós, no? També es parla de la Lliga, o dels mercats més grans de la Lliga, com Nova York. Nova York, en aquest cas, entès com a ciutat, no? Però, de fet, Buffalo és l'únic equip de la Lliga que juga realment a l'estat de Nova York, perquè els dos equips que porten l'etiqueta de Nova York, els Jets i els Giants, juguen, en aquest cas, ben apropet, però, en aquest cas, a l'estat de Nova Jersey.
Stadium que queda a Nova Jersey. Sí, són aquestes coses de l'esport americà. Però clar, és que l'estat de Nova York és tan gran que arriba fins al nord i a l'oest, arriba a la frontera amb el Canadà, i per això. Però vaja, anem a pams.
Anem a fer un repàs cronològic, sí.
Sí, fem una dissecció de les 4 finals, perquè és que realment faria molta gràcia si no fos un tema tràgic per als pobres esportistes que van viure aquesta quàdruple decepció. El 1990, imagineu-vos, la final de conferència, que és les semifinals, diguem-ne, el pas previ a la Super Bowl, imagineu-vos com era aquest equip de bo, que i a més van revolucionar el sistema de joc perquè feien jugades molt ràpides. Saps que cada equip, al futbol americà, cada equip té un temps per preparar la jugada i normalment s'ho prenen amb calma.
Sí, a vegades massa i tot, sí.
Sí, exacte. Doncs aquest equip era conegut per tot el contrari, pel fast-paced football, que és, doncs vinga, acaba una jugada, plantem la pilota i de seguida, pum, una altra, i una altra, i una altra, per desgastar les defenses. I van sorprendre tant el campionat que a la final de conferència van guanyar, atenció, això encara és rècord, 51-3 als Raiders a la final. És a dir, eren els grans favorits, només havien perdut 3 partits en tota la temporada. La Super Bowl era a Tampa. No és un tema menor, el tema de que era Tampa, tenint en compte que aquests senyors estaven pelant de fred a Buffalo, New York. Val. Doncs què passa? Arriben a la final, a la Super Bowl, i els va passar una mica com el Barça a la final de Bestiagua. Eren tan favorits, tan favorits, que no s'ho van prendre seriosament. Van arribar a Tampa una setmana abans, de la Super Bowl, i els quatre primers dies van ser dies de festa. Però festa en tota
l'extensió
de la paraula. Bacanal. O sigui, anaven tan sobrats, estaven tan convençuts que guanyarien, que els quatre primers dies l'entrenador va dir: nois, passeu-vos-ho bé, relaxeu-vos, i
ja, després ja jugarem una final, no?
Ah, exacte, ni més ni menys que la final de la Super Bowl, que a més, aquell any, el 1990, es va jugar amb moltíssimes, moltíssimes mesures de seguretat, perquè havia començat la guerra del Golf, i quan hi van arribar, bueno, hi havia helicòpters, snipers al sostre de la instal·lació, tot un sidral extraesportiu. I a més, a la prèvia, l'himne el va cantar la Whitney Houston, que és un dels himnes més recordats de la història de la Super Bowl, que ja és molt dir. I vaja, tot
amb tots els honors.
Digues?
Sí, que amb tots els honors, que allà també els himnes previs de la Super Bowl són religió, pràcticament.
Són religió, i la interpretació de la Whitney Houston us la recomano si us agraden aquestes coses, perquè és sensacional. Però vaja, amb tota la parafernàlia prèvia, amb el tema de l'exèrcit i tal, encara més distracció. I arriben a la final, i els Giants, que eren una mica l'underdog, els que no eren
tapats,
favorits...
Sí.
Exacte, els tapats van plantejar un partit a la defensiva. I, bueno, els hi va sortir bé. Saps qui era el coordinador defensiu dels Giants l'any 90?
No.
Bill Belichick.
Home,
el que ara és el megacampió de tot dels Patriots. Doncs llavors, als 90, la defensa que va dissenyar Bill Belichick per aturar els Buffalo Bills als 90 va passar la història de com van plantejar l'estratègia defensiva per anul·lar aquest equipàs. Total, que la cosa acaba amb 8 segons al rellotge, és a dir, última possessió, per dir-ho així, últim atac, i el partit està 19-20 pels Giants. Però els Buffalo Bills tenen un últim kick, una puntada de peu a 47 yardes. El kicker de l'equip era un noi molt fiable que es deia Scott Norwood. I això és el que va passar. És que és final de pel·lícula, Pau.
We wait. There's a snap. There's a kick. It is up. It is no good. No one missed. 4 seconds left. The Giants have won Super Bowl 25 by the score of 20-19.
Escoltàvem el marcador, 20-19, allà els xuts a pals, perquè ens entenem, valen 3 punts. En aquest cas, quan no és post-touchdown, valen 3 punts. Per tant, hauríem guanyat 22-20, però si veieu les imatges, el vídeo, vist des de darrere dels pals, anem a dir-ho així, la pilota surt desviada, bastant desviada cap a l'esquerra.
Si tot hi ha una teoria d'un dels jugadors, d'un dels companys... de l'Scott Norwood, que deia que els helicòpters que estaven fent tasques de vigilància a l'estadi sí, van desviar la pilota, perquè la trajectòria és molt curiosa. Sembla que ha d'entrar i quan falten 10 metres perquè la pilota arribi entre pals es desvia. Va, un drama, va ser un xoc. L'Scott Norwood van fer una festa a Buffalo en tornada i l'Scott Norwood va ser aclamat i l'home que estava fet caldo, com us podeu imaginar, diu: l'any que ve, allò que dius,
doncs,
l'any que ve hi tornarem, perquè tal. Doncs què va passar? Anem avançant, perquè si no, què va passar l'any següent? Que hi van arribar, val? A la final de la conferència amb els Broncos hi va haver un field goal. L'Scott Norwood la va plantar, va transformar el field goal i els Bills passen de ronda i es planten de nou a la Super Bowl. I clar, semblava el final de Hollywood perfecte, no? Ara aquest
sí.
Noi s'ha redimit, exacte, aquest cop sí, i ara vinga, cap allà. Doncs a la Super Bowl 26, que es va fer a Minneapolis, l'estratègia va ser tot el contrari. Si la primera Super Bowl ens vam anar de festa i vam fracassar, doncs en aquesta, que s'enfrontaven els San Francisco 49ers, diuen no, monjos de clausura, no feien ni declaracions prèvies... Bueno, es van
tancar en banda, sí.
Exacte. Què va passar? Van perdre 37-24. Va ser un partit en el qual pràcticament no van comparèixer. Hi ha dues derrotes consecutives a la Super Bowl. El 1992 diu: mira, saps què? El kicker que ens va fer perdre la primera Super Bowl, fora, canvien el kicker. Va ser una temporada d'aquestes molt estranyes, amb una lesió del quarterback, de Jim Kelly. El seu substitut, el Frank Reich, en un dels partits de playoff el va substituir i van protagonitzar una remuntada. Anaven perdent 35-3 al tercer quart i van acabar guanyant 38-41 als Oilers. Semblava que era la història també perfecta d'un guió de Hollywood, no? El quarterback suplent que els guia cap al títol de la Super Bowl. En la final de la Super Bowl, contra els Cowboys...
Pallissa de les grans.
El Kelly es torna a lesionar. El Kelly es torna a lesionar, que és boníssim. Torna a sortir el Frank Reich i diuen, ah, no, clar, doncs això és el guió de Hollywood, no? Ara surt aquest noi i remuntem. Van acabar perdent, com deies tu, de pallissa, 52-17. I el que més es recorda d'aquella Super Bowl amb els Cowboys és una jugada defensiva de Don Beebe, és aquesta.
Fourth down and six. And Reich fumbles, picked up by Leon Lett. Can he go all the way? It's a 60-yard run. He's being chased by Beebe. Watch out. Did he get across? No, they are not. That's going to be a touchback.
Perquè ens fem una idea, és una jugada en la qual hi ha un fumble, que se li diu, perden la pilota, la recupera un jugador de Dallas, se'n va cap a la end zone, cap a la zona on anota el touchdown, però apareix un jugador defensiu dels Buffalo Bills que, com de puny per darrere la pilota surt per la banda, i això és un touchback que se li diu allà, i recuperació per l'equip de Buffalo.
La gràcia d'aquesta jugada és que ja anàvem perdent 52-17, que el partit pràcticament estava acabat, i era una manera, aquest senyor, el Don Beebe, que és l'home que protagonitza aquesta acció defensiva, era una manera de sanificar el caràcter, no?, d'aquest equip, que tot i ser derrotat amb molta claredat, no es donava per vençut, no? Aquest senyor es va convertir en un ídol, va començar a rebre cartes de nois de tot el país, però, òbviament, els Buffalo Bills havien perdut. I a l'última, ja, el 1993, tothom n'estava fart dels Buffalo Bills, per què hi aneu si els va perdre? Però, clar, era un equip molt, insisteixo, molt, molt, molt competitiu. I diuen, vinga, va, ara sí, era els Buffalo Bills versus the world, que deien ells, perquè ningú no volia veure'ls un altre cop a la Super Bowl. Arriben al final de la Super Bowl, un altre cop amb els Dallas Cowboys, a la mitja part van guanyar 13-6 els Buffalo Bills, i diuen que en aquella mitja part alguna cosa va passar. Els homes dels Dallas Cowboys fins i tot deien, no, però si quan anàvem camí dels vestidors semblava que els que anaven perdent eren ells, per les seves cares i per les seves expressions. Va, el partit va acabar de 13-6 a la mitja part, va acabar 13-30. Els Buffalo Bills es van fondre en la segona part i van acabar perdent. Van acabar sent la riota de tot el país. Hi havia una pancarta molt bona que deia que els Bills era un acrònim de Boy, I love losing Super Bowls. És a dir, no,
és bona.
M'encanta perdre Super Bowls. I fins i tot ells mateixos van acabar autoparodiant-se en un anunci de Snickers, d'aquell snack de xocolata.
Si et sembla, Àlex, l'escoltem el pròxim dia, que ens quedem sense temps. Ens emplacem a tornar a la secció després de la Super Bowl i acabem de comentar també aquesta història, que és molt i molt curiosa. Que vagi molt bé. Doncs nosaltres no ens queda temps per més. Ens acomiadem enviant-vos una abraçada ben forta. Demà ens hi posem a partir de les dues amb més Hotel Suís. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.